Bon dia i bon dissabte, dia 16 de setembre, àlies el meu cumple, àlies el meu aniversari, correctament dit, així que moltes felicitats per mi. I nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i com sempre és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han de passar avui per aquí pels estudis de Ràdio Vilafranca. Comencem nova temporada d'hivern, hem deixat enrere ja la Summer Season i avui oficialment és el primer dia de programa, no sé si dir-li normal, perquè si sou seguidors i seguidores fidels del programa sabreu que els dissabtes qui ho presenta és la Judit i no jo. I la Judit no m'acompanya avui perquè està, la tenim malaltona, la tenim de baixa, així que estaré uns dies jo soleta i des d'aquí li enviem molts petonets i molts ànims perquè es millori superràpid i ens pugui acompanyar un altre cop al Penedès cap de setmana, perquè jo sola, aquí, no sé què diré. O sigui, jo puc xerrar sola molta estona, però si algú no em contesta, al final això acaba quedant una mica raro. Però bé, avui de moment ho aguantem bé, estem bé, i us diré com anirà el programa d'avui. Comencem, com cada setmana, com cada dissabte, amb la secció de singulars, amb el Marc Paredes i l'Enric Vidal, que ens porten una persona singular i ens expliquen tota la seva vida i tot el seu currículum BTV. Seguirem amb Cuida't, on avui l'Albert Pi ens portarà cosetes sobre educació, sobre el sistema i sobre el tema que ell domina, que és l'educació emocional i la intel·ligència emocional. Tot seguit recuperarem un Parlem-ne de l'Alba Esteve, l'últim Parlem-ne que sentirem aquesta setmana, perquè és una secció d'estiu del Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu, i ja no seguirà fent Parlem-nes fins la setmana, fins l'estiu que ve, perquè és una dona molt ocupada i no té temps a fer més coses, pobra noia. I, per últim, tindrem un cafè amb sal que ens acompanyaran el Jordi Morató, la Núria Cantos i el Joaquim Huguet per parlar, doncs, de recomanacions i de sorpreses que han vist durant aquests últims dies. Dit això, intentarem treure endavant aquesta temporada no tornant-me boja parlant jo sol aquí, així que, dit això, endavant la capçalera. Temporada normal, com dèiem abans, i ho fem, com és maximíssima tradició, amb el Marc Paredes i l'Enric Vidal. Bon dia, nois, com esteu?
Bon dia.
Ben tornats. M'encanta dir aquesta paraula i la diré a tothom que vagi venint avui i demà, perquè és nova temporada.
I tant.
I
nova temporada i camí dels 50 singulars,
camí
ja.
Camí dels 50 singulars, sí. Perquè deia que sou, és que la tradició més vella del Penedès cap de setmana.
Portem des de l'octubre del 2021.
Des d'abans que jo.
Dos anyets gairebé.
Des d'abans que jo.
Sí, déu-n'hi-do. I avui doncs tornem amb un altre singular, eh? Ja hem deixat l'impàs aquest, que portant singulars cada dues setmanes, doncs no, ara ja tornem amb la dinàmica de cada setmana portar alguna persona involucrada en Vilafranca, amb el teixit associatiu del Penedès, també, vull dir que...
I seguirà ben llista, no?
I seguirà encara ben llista, sí, sí. I tant. Ens estem replantejant, aviam si podem arribar al 100, eh? Jo crec que serà una fita...
Que guai.
Que podrem...
Aviam, si va passant tot Vilafranca, aquí al final deixarà de ser singular, també.
Sí, bueno, però sempre està bé donar veu, no?, a totes aquelles persones que, si més no, tenen una mínima involucració amb la vila.
Molt bé.
Enric, singular número 43.
43. Tenim dues pistes, com sempre, dues pistes perquè la gent ens vagi fent una mica els seus càlculs. Va ser el singular d'aquesta setmana membre del Consell Fundacional de la Festa Major, aquest òrgan doncs, que regula el patrimoni de la Festa Major i doncs, es va reunint cada doncs, cert temps per regular...
Cada mes.
Doncs va ser membre del Consell Fundacional l'any 2007.
Els que sou a casa i podeu entrar ràpid a la pàgina web de l'Ajuntament, allà hi són tots els noms i podeu anar descartant.
Ah, sí? Estan allà els noms? Sí. El meu també?
Encara no.
Ah, anava a dir.
Però pregunta. I després també tenim, jo crec que una altra de les pistes més importants és la seva relació amb els Xicots de Vilafranca, i és que va ser president, ara mirem l'any, quan donem pas amb el singular, però té una estreta relació, sens dubte, amb la colla dels Xicots de Vilafranca. Justament va ser president un dels anys que la colla estava en hores baixes i, per tant, va poder permetre revifar tota la colla dels Xicots de Vilafranca. Per tant, doncs, que soni la música i li donem pas amb el singular d'aquesta setmana.
Doncs el 43è singular del Penedès cap de setmana és el Carles Adell. Què tal, Carles? Bon dia.
Hola, bon dia i gràcies per convidar-me i content d'estar aquí. Ara, quan entrava, deia que feia anys que no venia per aquí. Havia vingut molt a moltes tertúlies castelleres o per temes de diables, també, i ara feia anys.
I tot està igual, ja veus.
Sí. Menys el vostre tècnic, el Joan Amat, que està... ell sí que està igual, la resta ha anat canviant, però...
Doncs ben tornat, Carles. Comentàvem ara fa uns instants que tens una estreta vinculació, sobretot amb el teixit associatiu de Vilafranca. Si et sembla, comencem parlant dels Xicots de Vilafranca, una de les colles locals d'aquí, de la ciutat, i és que va ser president del Xicot, si no anem errat, l'any 2010, compartint, no?, la directiva amb altres personalitats, i, clar, ets un membre de la colla que és persistent, no?, podríem dir, ja que fins i tot ara mateix estàs del tot involucrat. Explica'ns una miqueta la teva presència.
Vaig començar l'any 94.
Déu-n'hi-do.
Amb posar-me ja la camisa. Anteriorment, el 93, ja hi anava a fer pinya. Si vaig començar els Xicots, doncs perquè la meva colla d'amics eren dels Xicots, i, bueno, em va ser molt fàcil entrar-hi, no? Però llavors, fins al 94 no m'hi vaig posar la camisa perquè estava amb el servei militar, l'Emili, bueno, va ser el moment, i d'ençà, doncs, encara seguim i content, no?, de poder posar aquest granet de sorra, no?, a l'entitat i tant. A la colla.
Els Xicots enguany fan 41 anys, precisament avui ho celebreu amb una diada, doncs, a la plaça de Jaume I, doncs, que esperem que tot vagi molt bé. 41 anys dels Xicots, tu vas a la colla del 82, i tu entres al 94, has dit. Per
94.
Tant, doncs, ja la colla portava 12 anys de recorregut, però clar, tu has viscut una bona part d'aquests 41 anys de la colla, per tant, has vist una evolució bastant important de la colla Vilafranca.
I tant, mira, penseu que quan jo vaig entrar a la colla estàvem entre Castells de 6 i... I Castells de 7, i mica en mica vam aconseguir consolidar els Castells de 7 de cama bàsica, després els Castells de 7 i mig, fins que l'any 98, el 29 d'agost del 1998, vam carregar el primer 4 de 8. No? Això va ser una fita molt important, perquè els fundadors de la nostra colla, el seu objectiu era que Vilafranca tingués dues colles de Castells de 8, perquè llavors l'any 82 els castellers de Vilafranca encara no feien Castells de 9, no? I donava, doncs, sentit als fundadors de la nostra colla del per què, doncs, era important que Vilafranca tingués dues colles, no? I a partir d'aquí, l'any següent ja el vam descarregar, aquest 4 de 8, l'any 2000 a Tarragona, amb la mateixa diada vam carregar el primer 3 de 8 i la primera... Torre de 8, fet inèdit, el fet casteller que es carreguessin aquests dos castells per una colla el mateix dia. Al cap de 15 dies ja vam descarregar la Torre de 8, i mica a mica, doncs, ja anar sumant una àmplia gamma de castells de 8, de torres de 8. En si tenim el rècord de 4 de 8 en una mateixa temporada, 26 4 de 8. I hem estat la colla que més anys de forma consecutiva ha aconseguit fer castells de 8, exceptuant les colles que ara ja estan fent castells de 9. No? Això no ho ha fet ningú. No? I poder fer que una d'aquestes colles sigui una colla de Vilafranca que hagi fet això, doncs, òbviament, pues, és molt motivador, i haver posat un granet de sorra, no? Al final, els castells és una cosa col·lectiva, no? Un conjunt d'individualitats, no? Doncs t'omple d'orgull, clar que sí.
I van anar passant els anys, i concretament l'any 2010 vas arribar a la presidència. Explica'ns tot aquest procés, no?, de com vas arribar a la presidència, que va ser l'any 2010.
Sí, com totes les entitats, hi ha alts i baixos. En aquell 2009 no va ser una bona temporada, i el 2010, pues, la colla em va demanar, doncs, si podia ser president de la colla, perquè era una figura de consens, I bé, doncs, vaig prendre com un repte, el Miquel Mata, doncs, com a cap de colla, i vam poder, doncs, continuar fent Castells de Vuit, i a partir d'aquí sentar la base, perquè després, a continuació, els següents presidents i caps de colla, no?, tinguessin una base ben sòlida, trepitjar-la, i així ho vam aconseguir, perquè estic molt content, perquè a partir d'aquí, doncs, vam poder tornar a descarregar la Torre de Vuit, i van vindre els Castells de Nou, que ens van donar un plus, no?, descarregant el 3 de 9, descarregant el 4 de 9, que són uns castellassos. No?
I tant. És el que t'anava a dir. Precisament veu aplanar, no?, el camí per assolir aquestes fites que van arribar l'any 2015 i 2016, respectivament, em sembla, per aconseguir aquests castells de nou.
Sí, perquè és molt important, perquè no totes les ciutats tenen dues colles que hagin aconseguit fer dos castells de nou, no? I també crec que és molt important per Vilafranca, si tens una mica de visió holística, no?, una mica de visió global, és millor, doncs, que en lloc d'una colla en pugui tindre dues, perquè dones oportunitats a molts més castellers, i a més, el que no pot aportar una potser la pot aportar altra, no? Per exemple, els Xicots van ser la primera colla, doncs la primera dona castellera de tronc va ser amb els Xicots, la Carme Lomà. Ha sigut l'única colla del món casteller que ha fet un 4 de 8 amb quatre dones a terços, no? Això no ho ha fet ningú, no? Llavors, jo penso que com a vilafranquí, doncs, man, tens una colla que ofereix unes altres alternatives, i això és molt interessant. I, a més, dona sentit a un fet històric, perquè Vilafranca, abans que tingués colla pròpia l'any 48, amb la Fundació dels Castellers de Vilafranca, aquí venien les dues colles de Valls a fer castells, i, pel que explica, no venien aquí pas amb l'AVE ni sí, portaven 300 o 400 castellers. Venien gairebé el tronc pelat, per això en diuen el carro gros, el 4 de 8, perquè omplien un carro gros, no? I la pinya la feien els vilafranquins, no? I donaven, les diferents confraries de Vilafranca, donaven suport a una colla de Valls o a una altra colla de Valls. Per tant, Vilafranca ha sigut històricament plural. I per tant, és una cosa que defensem, i al final és aportar el fet casteller, i és aportar a Vilafranca, no?
D'aquesta vinculació amb els Xicots de Vilafranca, l'any 2007 el Carles Adell va començar a formar part del Consell de la Festa Major, un nou òrgan que, doncs, l'any 2006-2007 es constitueix el protocol de la Festa Major, es comença a regular més la Festa Major de Vilafranca, i es crea aquest Consell de la Festa Major, que encara, doncs, l'Aina ens en pot parlar molt bé avui en dia, on hi ha, doncs, podríem dir, per resumir-ho, un membre de cada colla, membres dels Valls, membres, doncs, de la Festa Major en general, i tu vas ser el representant dels Xicots en aquest Consell de la Festa Major fundacional. Com va ser l'entrada en un òrgan que en teoria havia de ser, doncs, molt participatiu, continua, doncs, sent molt decisiu a l'hora de prendre decisions a la Festa Major? Com va ser aquesta entrada?
Bueno, el Consell de la Festa Major venia a substituir el que era la coordinadora de Valls, que en si era un òrgan que els mateixos Valls gairebé ells s'ho cuinaven i s'ho menjaven, i que segur que va fer bona feina, no? Però s'esperava alguna cosa més, no? Llavors, era un òrgan més, el Consell de Festa Major, més plural, on hi havia, doncs, també representants de l'Ajuntament i persones, doncs, que no estaven vinculades directament amb cap ball, no? I era una mica sumar i intentar, doncs, polir algunes coses de la festa que calia fer, perquè, clar, si tothom mira el seu ball i només mira per ell, doncs només s'ho arregla el seu, no? Però si no tens una visió global del ball, de tota la festa, doncs és difícil que s'acabi arreglant, no? I crec que, sent una mica autocrítics també, l'etiqueta, això deia l'Anna Ballonesta amb el pregó, que la vaig felicitar, amb excel·lent pregó, perquè el de la més típica, no?, potser ens vam posar aquesta etiqueta massa ràpid.
Això ve de lluny, també.
Sí,
ve de lluny,
sí,
ens hem quedat. Ens hem quedat.
Jo recordo de petit els cartells de la Festa Major, ho deia la més típica, però, bueno, ens ho dèiem nosaltres mateixos, mirant-nos el malic, però, clar, perquè ens pensàvem que, bueno, això ho teníem tot superperfecte, no? Però després te'n vas a altres llocs i veus que tothom s'estima la seva festa i que també treballen molt per la festa, per exemple. Quan vaig fer 18 anys, va ser el primer any que vaig anar a la Patum de Berga, uh-huh. perquè hi tinc família uh-huh. allà, bergadana. Abans anar a la Patum, per la carretera que hi havia, era com ara, era molt, molt complicat, no? I vaig descobrir allà, jo que venia enamorat de la Festa Major de la Franca, doncs, escolta, que allà també s'estimen molt la seva festa i que estaven molt ben organitzats i que ens passaven la mà a la cara amb nivell de protocol, de... No? I haig de dir que d'ençà que es va crear el Consell de la Festa Major, després també amb l'entrada de la Sílvia Amigó a cicle festiu ja fa bastants anys, doncs bueno, s'han anat polint algunes coses i anar millorant progressivament la festa, i penso que això és, uh-huh. és molt positiu. Bueno, va ser bueno, posar també el granet de sorra a la festa. No?
Aprofitant que tenim el Carles aquí, l'altre dia llegia un article d'una de les membres dels Xicots de Vilafranca que deia que potser s'han de replantejar, no, els horaris, sobretot de la Diada Vigília, que és on teniu bàsicament el protagonisme, els Xicots de Vilafranca. Ja que tu has estat membre dels Xicots de Vilafranca des de fa una colla d'anys, que has estat president, que has viscut l'evolució, el tema dels horaris, sobretot en la Diada de Vigília, explica'ns quina és la sensació, no, que tens tu i també que potser compartiu la resta de membres dels Xicots de Vilafranca.
Quan tu expliques a fora l'hora que comences el dia 29, que no es passa a dos quarts d'una o a la una com a molt tard, la gent queda parat que aquella hora tinguis forces i energia per fer els castells. S'hauria d'intentar, amb la mesura que es pogués, començar una mica abans, perquè ja es va veure que el 31, a quina hora vam acabar? A les 4 de la tarda, que tampoc potser... Jo no hagués sigut potser tan restrictiu. Jo crec que s'ha de trobar termes intermitjos en totes les... qüestions, no? I intentar pensar, doncs, que, clar, nosaltres només actuem dos dies i per tant, és la nostra festa major i hem de poder lluir els nostres castells, igual que els valls tenen tot el dret de lluir el dia 31 els seus valls. No?
Clar, és que, en definitiva, els castells es fan per al públic, també, no? I si veus una plaça buida, clar, això també deslueix bastant la diada. No sé si anys enrere, potser fa 15 anys, la plaça el dia 29 a quarts de 5 de la tarda estava buida o...
No, quan vam carregar el primer 3 de 9, com que la plaça ho sabia, no estava buida, estava plena. Jo, sí, òbviament, com a casteller, tu el que vols és que la plaça estigui plena. Però també entenc la gent, entenc els horaris, entenc que la televisió doncs, també facilita que també ho puguin veure des de casa, sobretot per gent que no es pot desplaçar, òbviament, està molt bé. És intentar trobar els màxims consensos amb tot. No és fàcil, hi ha molts interessos per moltes parts, però el seu important és que hi hagi un bon diàleg i, al final, com tot, sentit comú.
La vinculació del Carles Dadell no acaba amb la Festa Major amb els Xicots, sinó que també doncs, va ser membre del Ball de Diables de Vilafranca durant força anys. No tenim l'etapa, però tenim constància que va ser membre durant força anys, un membre important, Llucifer, em sembla que va ser. Gairebé el cim del Ball de Diables.
El cap del Ball de Diables no és el Llucifer, hi ha un cap de colla. Que la gent que no ho coneix es pensa que el Llucifer és el que... No, hi ha un cap de colla que normalment no acostuma a ser el Llucifer, però sí, vaig estar una etapa del 2001 al 2008.
Déu-n'hi-do.
A més, una cosa que no m'esperava, això em va venir perquè un dia a la feina el Raimon Bové, que era l'antic Llucifer, que era de Vall de Diables, els hi faltava una forca per petar a Vilanova, i em va dir, escolta, que sabte a la tarda vols venir allà a petar? Dic, hòstia, doncs, vinga. Jo, òbviament, no m'havia plantejat res, no? I, bueno, vaig petar molt bé i llavors feien un càsting, no? Els diables, això van ser innovadors, ara ho fan tots els balls, feien un càsting, no?, que havies d'anar allà i van passar una sèrie de proves i preguntes, una mica d'entrevista, i, bueno, la deuria passar, però, però bé, i vaig entrar. I és una de les coses que més content estic de la meva participació a la festa. Òbviament, tots els balls, qualsevol ball, t'ho passes molt bé, però certament formar part dels Diables té un plus més, sobretot després hi ha el Ball de Foc, sobretot pels versos, és un... Bueno, té un plus més, ho vaig passar molt bé. Després vaig ser Llucifer uns quants anys i bueno, em va agradar... La part de recitar se'm donava certament...
Diu, cap problema.
No, treballàvem. Jo recordo, soc molt nerviós, abans estava molt nerviós i Minuts abans de dir els versos, els diables estàvem allà al coro, i hi havia una tradició que era veure un ponche. Això, no em pregunteu d'on te ve, perquè sóc que això feia aclarir la veu, sí. Feia... Sí, bueno, ja m'enteneu.
La farigola també,
jo no bec alcohol, i llavors, sí, em posava el tros d'aquell carreró dels porxos que hi ha entre el coro i Cal Ramon, i ens agafava els papers i repassava amunt i avall on... Perquè els versos no s'han de dir, s'han de recitar,
clar,
on s'havia de donar l'entonació més forta. Encara fins a l'últim moment estava repassant tot nerviós per veure si això aniria bé o no aniria bé. I llavors em passava que quan pujava a l'empostissat, tots els nervis em desapareixien i em trobava certament molt còmode. I bueno, va anar bé, va ser una etapa que m'ho vaig passar molt bé. I l'entitat com a de Diables també entenc que molt bé amb tot el que s'ha fet de... del Vall de Foc i molt bé.
Clar, també com a ex-diable tens l'oportunitat de petar el dia 1, si més no, col·laborar amb qualsevol cosa, no? També tenim entès que també ets col·laborador habitual.
No et desvincules totalment, si no vols, perquè al Vall de Foc doncs fan falta sempre recursos. Quan plegues de diable directament, col·labores com a forca... Després, ja que vas fent més gran, doncs pots fer d'erudit, que és el que estem fent ara amb uns quants veterans. Després ja et queda el sarró, que és donar carretilles. Ja. Bueno. I l'última etapa, allà sí que ja estàs ja a les acaballes, ja es empenya el carro. Ja. Quan ja et diuen, escolta, què et sembla si empenys el carro? Bueno, ja has d'entendre que ja has arribat ja al final del que podies donar.
Molt bé. També tenim anotat el teu currículum vilafranquí, si ho podem dir així, que has pregonat les festes del barri del Poble Nou, eh? Un tret curiós també, perquè els barris també tenen els seus pregons. Explica'ns també aquesta experiència, suposo. No sé si estaries tan nerviós com els versos, però...
No. En si no és el meu barri, el Poble Nou. M'ho van dir perquè llavors, bueno, havia estat diable, la gent coneixia, i era president dels Xicots també, i bueno, la presidenta de l'associació es va posar en contacte amb mi, que els hi faria gràcia que els hi fes el pregó, i bueno, va ser bueno, tota una experiència, malgrat que no fos el meu barri, em vaig haver d'informar molt, però sí, ho recordo que molt bé, sí, una bona experiència, sí.
I, Carles, també teniu anotat que ets membre de l'entitat Psicòlegs Sense Fronteres, entitat o agrupació, no? També explica'ns el teu paper en aquesta
entitat. Sí, és una entitat a les quals jo els ajudo, no només com a psicòleg, sinó com a gestor de projectes, no? I una mica, poso el meu granet de sorra a la Junta a nivell organitzatiu, no? Perquè és una entitat doncs, que fa assistència psicològica a persones que no es poden pagar un psicòleg, no? I malgrat hi ha molta gent que ho està passant molt malament i no se'l pot pagar, i l'assistència, diguéssim, pública, doncs, no arriba a tot arreu, no? Llavors, bueno, a nivell social, doncs, intentem donar un cop de mà també amb aquesta entitat.
Molt bé.
Doncs molt bona feina, Carles. Carles Adell, 43è singular del Penedès cap de setmana. Moltes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Vilafranca.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Podríem estar xerrant hores i hores. Segur que ens hem deixat anècdotes, però...
Sí.
Un plaer haver-te tingut avui aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. I molta sort, per aquesta tarda. Avui, diada força important, també, que compartiu plaça amb els bordagassos de Vilanova i...
La Jove de Sitges.
La Jove de Sitges. Bueno, colles penedesenques, eh? Molt bé.
Moltes gràcies. Vinga. Per veure.
Gràcies, Carles, i gràcies també a vosaltres, nois. I ens veiem un altre cop la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Comencem el nou curs i, com la Mercè deia, doncs és com una mica el gener amb els objectius i necessitem cuidar-nos també i veure com ens podem cuidar i millorar la nostra vida aquest nou curs i tot el que queda per endavant. I per això tenim avui aquí de nou el nostre ben tornat Albert Pi. Què tal, Albert?
Molt bé, molt bé. L'estiuet molt bé, hem descansat i ara tornem a la guerra un altre cop. Què tal tu l'estiu, Aina?
Jo no he descansat.
Oi, i quan descanses?
No descanso. No, porto, mira, des de l'agost passat, treballant sense parar.
Què dius?
O sigui, Nadal, setmana, tot. No, no he parat.
Hem de descansar, que és important, sí, el descans. Ja,
els meus jefes em diuen, tu ets jove, tu pots. Sí. Bueno, ja li diré a l'Albert, a veure què pensa. No.
Bueno, encara a vegades un cap de setmana pot ser suficient per agafar una miqueta d'energia, eh? Tampoc fa falta estar 15 dies, però el descans és superimportant per la salut física i sobretot també per la salut emocional. El dia que no descanses bé, estàs de mal humor.
Saps què passa? Que estic tan cansada de la setmana que el cap de setmana és com un no vull fer res i llavors arriba dilluns i penso, hòstia, no he fet res. No tinc com moments de lleure de marxar o, saps?
Sí. No... Recargues piles.
Sí, descanso, és important. Però descanso a casa.
Ja.
I em dius, anem d'excursió, i et diré, no, sisplau, no. No.
Ni de broma.
Però després penso, hòstia, sí que m'aniria bé anar una mica a la muntanya o... No. Encara que sigui a buscar bolets, mira. Ara.
Clar, i la muntanya recarga de bona energia. Cansa el cos, però és com que surts ple, no?, quan passes un dia amb la natura.
Sí, ho estic treballant.
Bueno, mica en mica.
Tinc SIBO també, ara.
Què és això?
Que tenia la Judit.
Sí?
Doncs ara ho tinc jo.
M'ho pots recordar? Era de
allò
la panxa?
Allò que no podia menjar, sí.
Ah, sí? I és víric, això?
És bacterià. Ah. No es contagi, eh?
No es contagi.
No, no, però mira. Ostres. Com que som tan amigues, agafem les mateixes malalties.
Sí. Mare meva. Curiós, eh? Perquè no he conegut ningú que tingui això i justament vosaltres, els que sou superamigues, sí, no? L'heu tingut les dues.
Que ho teníem alhora, eh? Passa que sí, jo m'ho vaig allargar allò de les proves i això, que ella m'ho deia, ho tindràs. I sí, sí, ja m'ho aniré a mirar, ja m'ho aniré a mirar.
I ja estàs amb aquesta dieta especial, llavors.
Sí.
Fins quan?
M'ho han d'anar mirant, perquè ho tenia molt heavy.
Ostres.
Llavors m'han d'anar fent el seguiment i a veure què tal. Bueno. És a dir, que audiència, no heu acabat de sentir coses de SIBO. Ara em palmem, la Judit està curada i jo segueixo.
Bueno, el teu serà ràpid, hem de posar-hi optimisme aquí, que l'optimisme sempre va bé per la salut.
Em van dir que havia de meditar. La nutricionista em va dir medita.
Ah, sí? Molt bé, sí, clar.
Perquè l'estrès no va bé.
És que quan tu entres... Mira, les cèl·lules del teu cos poden estar en dos estats. En un estat de creixement i un estat de protecció. L'estat de protecció és quan el teu cos està estressat, quan hi ha cortisol, adrenalina, noradrenalina a la teva sang, llavors les cèl·lules es tanquen i guarden tota la teva energia perquè tu puguis fugir de l'atac que estàs a punt de rebre, perquè el teu cos és com que està amenaçat.
Vale.
Llavors, en aquest moment on les cèl·lules estan en estat de protecció, es desactiva el sistema immunològic, és com un switch off. És clic, el desactives. Llavors, aquí què passa? Pues les bactèries proliferen, els virus, els refredats, i les cèl·lules no es divideixen ni proliferen. Llavors, què passa? Envelleixes més ràpid, etc.
Envelleixes més ràpid, també, eh? Per
quatre cops més ràpid. Si el millor cosmètic antienvelliment és no tenir estrès. Quan tu tens estrès, envelleixes quatre cops més ràpid.
Ai, ai.
Els jugadors de... Ai, perdó, els jugadors. El Pep Guardiola, quan va entrar al Barça, quan va sortir sense cabell.
Sí, sí,
els
sí.
Presidents, si tu veus el president quan entra...
L'Obama,
exacte. Quan entren a una legislatura i quan surten, s'envelleixen molt, perquè, clar, és tanta responsabilitat, tant d'estrès, tan poc descans. Llavors, cuidem-nos molt de l'estrès, és molt important, i la meditació ajuda molt a rebaixar l'estrès.
Doncs gràcies, Albert. Intentaré, demanaré unes vacances. O la baixa, podria demanar la baixa.
També, per estrès crònic. No, hem de provar la meditació, el mindfulness, això va molt bé.
Ho provaré, amb vídeos d'aquests.
Sí, hi ha molts vídeos a YouTube. Al final, fer-ho tu sola, sense cap guia, és més difícil que fer-ho amb una meditació guiada a YouTube.
Gràcies, Albert.
De res.
Avui no hem vingut a parlar del SIBO, però què ens portes?
Avui anem a parlar de les coses importants en l'educació dels nostres fills i filles, almenys des del meu punt de vista i des del punt de vista de diferents experts, que a mi m'agrada molt formar-me, llegir, etc. Llavors, primer et volia fer la pregunta amb tu. O sigui, hem de ser conscients que estem en una era de canvi. Què vol dir? Som una era de transició. Venim d'un món que ha sigut el món industrial que ha durat 200 anys i ara estem entrant en un món que fa poques dècades que estem entrant, però això accelera tan ràpid i canvia tan ràpid que estem molt desubicats. No? Hi ha tants canvis. Fa 15 anys no hi havia smartphones, i ara els smartphones són superimportants en la nostra vida. Fa un any no hi havia ChatGPT, i el ChatGPT cada vegada serà més important en la nostra vida, i la intel·ligència artificial, etc. Llavors, en aquest món tan canviant, què és l'important en l'educació dels nostres fills? Tu què creus, Aina?
Jo tiraré cap al meu terreny, que és el de la comunicació, i jo sempre defenso i demano que a les escoles s'ensenyi alfabetització mediàtica i com els nens i els joves poden aprendre a conviure amb les xarxes socials.
Molt bé. Molt important.
I sé que tu per teva diràs, falta assignatura d'educació emocional,
també.
Gestió... Bueno, és el mateix, educació i gestió emocional? S'ensenya?
Sí, al final l'educació emocional comporta diferents àrees que avui les veurem. Val? Jo vull començar amb una frase del ministre d'Educació argentina al Foro Econòmic Mundial, que diu, un nen d'avui de primària pot canviar, quan sigui la seva època laboral, de feina almenys 7 vegades en el transcurs de la seva vida. Això era impensable. Els nostres pares o avis van estar potser tota la vida treballant en la mateixa feina. Almenys 7 vegades. I 5 d'aquests 7 nou treballs encara no existeixen.
Hòstia, que va.
5 d'aquests 7 treballs que treballaran els fills que estan a primària, tots els que tingueu fills, no existeixen. Llavors, per què estem preparant els nens? Per a què? Per a quin món? Per un món que encara no existeix i no el coneixem. Per uns treballs que encara no coneixem. Llavors, com que no sabem com seran els treballs del futur, és una miqueta absurd preparar per coses molt concretes, no? I hem de preparar-los per coses més abstractes i per habilitats generals a la vida. No sé si et sonen les habilitats blandes, les soft skills, sí, les habilitats toves. Llavors, aquest és el concepte, no és... Potser no ensenyar tantes coses concretes, sinó ensenyar més habilitats que siguin transversals a totes les disciplines, doncs, que ens puguem trobar en un futur. Com ho veus?
Vale, però posa'm un exemple.
Vale. Exemples d'habilitats toves o de soft skills que sona millor en anglès.
Sí, en anglès sempre dona caché.
Sí. Flexibilitat. La capacitat de ser flexible.
D'aixecar la cama fins aquí dalt, eh?
No, la flexibilitat d'avui poder estar treballant amb un ordinador i demà de cara al client i passat demà doncs, tenir empatia per un altre, per estar, jo què sé, en un altre àmbit.
Vale.
No? Flexibilitat, treball en equip. Cada cop més el treball en equip és important. Iniciativa, empatia, lideratge, reconeixement dels talents, contractar talent, la seguretat en un mateix, l'autoconsciència i la gestió de l'estrès, el control de les emocions, el pensament crític, la creativitat, la comunicació o el parlar en públic, tot això són habilitats que et poden funcionar a gairebé tots els treballs que existeixen avui i sobretot dels que existiran en el futur, perquè cada cop més les coses mecàniques les faran els robots i la intel·ligència artificial. Llavors, aquí el punt clau està aquí, no? Que els treballs importants, perdona, les coses importants que han d'aprendre els nostres fills i filles a l'escola són les habilitats per la vida, les soft skills, que són habilitats que et poden funcionar gairebé a tot arreu.
Vale, m'agrada.
Llavors, clar, per exemple, una habilitat molt important, com tu bé has dit, és la gestió de les xarxes socials, la gestió de la tecnologia, no? Uh-huh. Al final, això no hi ha ni cap assignatura i tothom estem addictes al mòbil, sobretot els adolescents i els nens amb les tablets i les pantalles. Llavors, potser això avui en dia és més important que estudiar història. No ho sé, potser sí o potser no. Però avui en dia tu no vas a un treball i et pregunten, escolta, quants morts van morir a la batalla de Stalingrad de la Segona Guerra Mundial? Mai et preguntaran això.
No.
Però sí que potser has de saber vendre o saber parlar en públic, saber comunicar-te, com tu dius, no? O saber empatitzar amb el client. Llavors aquestes són habilitats que són supernecessàries a dia avui i que no s'ensenyen a l'escola.
I què podem fer?
Què podem fer? El primer pas de tot és la conscienciació, perquè jo crec que estem com en una dinàmica educativa, no?, de repetir el que hem rebut i llavors no som conscients de que estem un món supercanviant i que estem educant els nens per un futur que encara no existeix.
Jo vaig llegir, ara m'ho inventaré tal qual perquè no me'n recordo, però que el nostre sistema educatiu era el mateix que fa 40 anys. No sé si són 40 anys exactament, però era una borrada d'anys.
Sí, al final l'origen del sistema educatiu està en l'inici de l'era industrial i va ser quan la gran massificació de gent que vivia al camp va anar cap a les ciutats i els adults anaven a treballar. Llavors, l'escola servia per dues coses. Un, per fer de guarderia pels pares perquè poguessin anar a treballar, i dos, per ensenyar a obeir els seus fills. Per què? Perquè quan siguin grans, tocaria el timbre i hauries d'entrar a la fàbrica, igual que entres a l'escola. I hauries d'entrar en fila, i amb ordre i amb silenci, igual que entres a la fàbrica i a l'escola. Hi ha uns horaris on tu pots descansar i no pots sortir d'aquí. No hi has d'obeir el que et digui el superior, igual que es fa a l'escola. No? Hi ha unes normes molt marcades. Avui en dia encara hi ha timbres que sembla que estiguis a la guerra. Tring! Hi ha escoles ara encara que posen música.
De camp de concentració, tal.
De camp de concentració. És molt similar, no? a la fàbrica de l'era industrial. Sí. Llavors, aquest concepte bàsic no ha canviat gaire. Ara, els últims anys, per sort, està canviant molt. Si l'educació està basada en l'era industrial i estem en l'era de la informació, l'era del coneixement. Llavors, en l'era industrial era important aprendre coses perquè no hi havia internet, bàsicament. No hi havia aquest accés a la informació massiu que tenim avui en dia. És a dir, tu, si volies saber alguna cosa, havies d'anar a la biblioteca. Avui en dia, el canvi està que tu poses la mà a la teva butxaca, treus el mòbil i tens accés a més informació que a la biblioteca més gran de tot el món. Mm. Llavors, tu avui pots saber qualsevol cosa en 10 segons. Abans això no era possible, per tant, t'ho havien d'ensenyar. Però avui en dia la memorització d'informació no és necessària. No és tan necessària. L'ús de la memòria no és tan necessari. Avui en dia són més necessàries les habilitats socials, habilitats emocionals, pues, treballar en equip, ser creatiu, saber discernir informació, perquè als mitjans hi ha molta informació, i saber què creure't, tenir pensament crític, etc. Això són les habilitats toves.
Molt bé, m'agrada. I, o sigui, al final estava pensant que tampoc cal desmuntar tot el sistema educatiu, sinó que hi ha espais on ho podem incloure, no? O sigui, tu pots fer català, com s'està fent, i practicar aquestes coses, defensa oral, el vendre, tot això ho pots fer mentre fas català.
Clar. Un dels problemes que es troben més les escoles i sobretot els mestres és que el contingut del currículum educatiu està tan abarrotat, tan ple de contingut, que no tenen temps per treballar aquestes coses, no? Hi ha mestres que són una miqueta outsiders i que surten d'aquesta línia i que comencen a treballar el que ells creuen que és més necessari. El tema és que el currículum és molt extens, no? I et fan aprendre des de tota la història de la literatura catalana, castellana, de moltes coses. Llavors, potser no és tan important aprendre la història de la literatura i potser és més important aprendre a parlar en públic, perquè això hauràs de fer segurament en el teu treball en un futur. Llavors, sí, jo crec que ens hem d'adaptar, però sí que hem de treure moltes coses que no serveixen.
Però ho pots fer en paral·lel. O sigui, tu, per exemple, pots... Mira, i en treballes dos a l'hora. Pots dividir la història de la literatura en equips de treball, fas un treball en grup i cada grup es prepara un tema i l'exposa oralment a la classe.
Clar. Aquí la pregunta és, la història de la literatura és vàlida per la teva vida? O sigui, quina és la funció de l'educació? Quina és la funció de l'educació? Preparar-te per la vida futura? El sistema educatiu tindria que tenir aquesta funció, no? T'han de preparar per al món que vindrà. Llavors, el món que vindrà, com serà? No ho sabem. És incert, perquè 5 dels 7 treballs en els quals treballen els nostres fills no existeixen encara. Llavors, si ara ja no... Si tu no vas a un treball i et pregunten quina obra va fer Tirant lo Blanc? A mi em van fer llegir Tirant lo Blanc. Sí. L'odiava, normal, i és que és normal. I, bueno, potser hi ha algú que li agrada i és totalment respectable, no? Però aquí, per mi, una pregunta molt important que s'ha de qüestionar al sistema educatiu és això serà útil per la vida d'aquest infant? Perquè hi ha tantes coses útils que no es donen i tantes coses inútils que sí que es donen que ha d'haver-hi, per mi, una gran revolució, transformació. No s'ha de canviar, s'ha de transformar. De dalt a baix, 180 graus. És el meu punt de vista. Jo soc una miqueta radical en el sistema educatiu perquè penso que estem desaprofitant molt de talent i estem matant motivació, creativitat als nostres infants, que són, al final, el futur de la societat.
També és veritat que quan et posen un contingut al col·le, tu ja no t'agrada aquest contingut. Perquè jo, per exemple, em van obligar a llegir Mercè Rodoreda a la plaça del Diamant, vaig odiar Mercè Rodoreda, i fa uns anys vaig recuperar Mercè Rodoreda i m'he llegit llibres seus i pensava, hòstia, és molt guai, escriu molt bé, i fa uns anys, pues, com que t'obligaven i t'hi donaven 30.000 toms, és que aquesta va fer això, era com...
Clar.
No, és infumable, això.
Jo crec que hi ha aquí en dos punts. Un, que potser tu, en aquesta etapa madurativa, no sé quants anys tenies, no estaves preparada per entendre els llibres de Mercè Rodoreda.
Exacte.
I després, dos, l'obligació i l'aprenentatge són antagònics. És a dir, si jo et dic, ara t'obligo a que aprenguis això, que és com funciona el sistema, has de fer l'examen d'això de, jo què sé, les equacions de tercer grau i el, jo què sé, és que...
No és
sé,
que això ja no sabem ni...
Els noms de los reyes godos, saps? És com en plan, sis reis gordos que van viure fa 800 anys, sí. És com... Per què, saps? I qui són aquests? A mi no m'importa.
I el de dividir? Jo ja no sé dividir de tres números. De dos hi ha prou feina, però de tres...
És que no fa falta. No fa falta. Fa potser 300 anys o 400 anys, si hagués existit una escola, t'haguessin ensenyat el cicle de la lluna, el cicle de les llavors, com plantar, com recol·lectar, etc, perquè era l'important. Ara això avui no és tan important. Avui en dia hi ha altres coses que són molt més importants que això, no? Depèn del moment social i tecnològic que existim, que estem. Llavors, clar, l'obligació amb l'aprenentatge és totalment antagònic. Si tu t'obliguen a aprendre alguna cosa, no ho aprendràs. Tu ho memoritzaràs per fer un examen i després t'oblidaràs. Llavors, aquí la clau també està en estirar de la curiositat i motivació innata dels infants. És a dir, tots els nens són curiosos per naturalesa. El sistema educatiu mata molta d'aquesta curiositat perquè t'obliguen a fer el que toca i no el que tens curiositat. Llavors, si tu estires d'aquesta curiositat, tu pots anar dirigint aquest barco cap a la matemàtica, cap a la llengua, cap a la presentació oral, cap a l'expressió escrita, etc, etc, etc. Però bueno, això és també ha de ser un canvi de paradigma del sistema.
Des d'aquí, doncs, demanem una revolució educativa. És una cosa fàcil, això.
Molt fàcil. Ja estem a dins, Està començant a canviar el sistema. S'estan començant... Tothom, tota la comunitat s'està començant a donar compte que estem en un sistema antic i que no és vàlid avui en dia i està començant a canviar, i això és positiu.
Ja està bé. Mira, això que diuen, el primer és ser conscient del problema, no?
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Albert. Queda alguna cosa? Tens frase?
Tinc una frase. Bueno, volia dir el punt meu de la intel·ligència emocional... que jo crec que una de les coses més importants que s'hauria d'entrar dins del sistema educatiu és la intel·ligència emocional. Treballa molt aquesta part cognitiva, no lògica, matemàtica, però hi ha tota la part del coneixement d'un mateix i el coneixement de les relacions, perquè la intel·ligència emocional també és la intel·ligència social, el saber portar-se amb els altres, ser empàtic, etc, etc, etc. Llavors, només volia dir dues coses sobre la intel·ligència emocional. Nosaltres fa molt de temps que reivindiquem que ha de ser una assignatura o que s'ha d'introduir dins el sistema educatiu. Hi ha estudis que mostren que la intel·ligència emocional explica més del 50% de la variància en la felicitat. És a dir, que el 50% de la responsabilitat de que tu siguis feliç a la vida és si tu tens intel·ligència emocional o no. És a dir, si tu sents ràbia, com gestionar aquesta ràbia? Si tu estàs enfadat amb el teu jefe, amb el teu company, amb el teu germà, amb el teu pare, com expressar aquesta ràbia de forma correcta i no fer-li mal amb ell o amb tu? I després això, un altre estudi, Daniel Goleman, diu que la intel·ligència emocional és la responsable del 80% de l'èxit en la vida. És a dir, que tu progressis a la vida o no, no serà perquè has tret molts deus en l'assignatura de mates, sinó serà perquè tu estàs sabut gestionar tu mateix i la relació amb els altres. Llavors, amb això, acabo la frase de...
Però abans que diguis la frase, vale. Tinc una pregunta. Tu que portes, ja no sé quant de temps portes, però bastant fent tallers a les escoles d'intel·ligència emocional, estan creixent? O sigui, la demanda d'aquests tallers creix...
Està creixent. La gent s'està donant compte, s'està començant a treballar dins de les aules, el currículum educatiu ja la contempla d'alguna manera, el que passa que, bueno, els mestres no tenen una formació pues, adequada potser per aplicar-la bé, però és un interès que està creixent per sort i al final arribarà el moment que ja estigui integrat, perquè no hi ha altra, no hi ha una altra.
Però els profes tampoc ho poden, no tenen la formació per explicar-ho, o sigui, sempre és, dependrà d'un extern.
Bueno, jo potser, no sé ara com està en la formació magisteri, però potser ara en la formació magisteri ja t'expliquen una miqueta de quin és a nivell conceptual, què és. El que passa que la intel·ligència emocional no l'has d'entendre a nivell conceptual, sinó que l'has de viure, l'has d'aplicar, són habilitats, no? Llavors, no pot haver-hi un mestre que digui, no, que és que tu la ràbia l'has de respirar i després esperar 10 segons i després fer això, quan aquest mestre mateix té ràbia i insulta. Entens? Llavors, la intel·ligència emocional es transmet més com a model que no pas com un concepte teòric. Llavors, aquí el canvi realment no està en formar el mestre, sinó en transformar-lo. saps? Sinó que ells mateixos puguin integrar aquesta intel·ligència emocional per ser un model pels seus alumnes i no tant que aprenguin el concepte de què és la intel·ligència emocional.
Quina feinada, Albert.
Molta feina. Però bé, mica en mica anem avançant, això és positiu.
Vale, doncs ara sí, ja et deixo plegar. Frase?
Va, la frase de la Mar Romera, que és una de les referents aquí a Espanya de la intel·ligència emocional, diu: la intel·ligència emocional no és necessària en l'escola, sinó que és imprescindible. Mar Romera.
Doncs amb aquesta frase ara sí que acabem la secció d'avui. Albert, moltes gràcies per posar llum a la foscor en aquest inici de curs.
Com a crims.
Sí. I ens veiem d'aquí dues setmanes.
Oi tant.
Adéu-siau. Per animar-vos una mica després d'aquesta conversa amb l'Albert, que, vulguis o no, és un pèl depriment de veure lo malament que està el sistema educatiu, doncs escoltarem una mica de Viva la Vida. Viva la Vida és una altra, és de Coldplay. Aquesta és Vivir la Vida, Vivir mi Vida, ara sí, de la gent d'Eufòria, que ens va fer una versió molt xola, així que, apa, a ballar una miqueta. Si duele una Passem ara a escoltar una secció recuperada del Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, una secció que ja espero que conegueu, que és el Parlem-ne, que ens porta l'Alba Esteve, i on sentirem doncs, una tertúlia amb gent jove una mica més seriosa que la tertúlia de després del que fem salt. Així que, bé, tornem a escoltar a l'Alba Esteve.
I amb que no s'acabi de figaflaues ens posem nostàlgics amb ressaca post-festa majorenca i donem el bon dia a tots i a totes els que ens esteu escoltant. Molt bon dia també, Aina, i moltíssimes gràcies per comptar amb mi. Un dimarts més, l'Alba Esteve, i al llarg d'aquest estiu que no volem que s'acabi, us he estat acompanyant xerrant tots els dimarts a les 10 del matí amb gent jove, parlant de coses que ens preocupen i que ens ocupen. I, de fet, avui tanquem la tercera edició del Parlem-ne, ja que és setembre i que... Al final, com passa, que ho farem parlant del paper dels joves als castells. Així doncs, comencem. Doncs bé, avui el Parlem-ne, com us deia, estem molt ben acompanyats. Estem amb la Laia Sonet, amb l'Adrià Bonell i amb el Jan Castany. Com esteu? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
A veure, vosaltres esteu aquí perquè sou castellers, de fet, castellers de Vilafranca. Veig que dos de vosaltres aneu molt corporatius amb el polo. Us heu posat d'acord?
Sí.
Sí, eh? Sí. En sèrio?
Ho he preguntat, però sí, sempre que venim aquí o que fem actes així, doncs anem uniformats.
No. Molt bé, molt bé. A veure, volia preguntar-vos en primer lloc per què us vau enganxar als castells?
Bueno, començo jo mateix.
Vinga, va.
Doncs jo, mon tiet, feia castells a xicots i jo, bueno, anava allà a mirar i tal. I, bueno, festes majors, doncs, anava amb ell per la cercavila i tal, sense camisa, amb samarreta. I bueno, el 2016 vaig anar al concurs, tant de dissabte i després el de diumenge. Uh-huh. I allò és el que em va dir de...
És que el concurs de 2016, ojo, eh?
Hombre, gran concurs. Bueno, i amb fet... això em va dir de, va, anem a provar. I amb un amic vam entrar i, mira, ens hem enganxat.
Uh-huh. Per tant, vas entrar a la temporada 2017.
Sí.
Com jo,
sí, sí.
Mateix any, crec. Laia, per aquí? Quin any vas entrar a la colla? Per què?
Jo vaig entrar el 2019 i prèviament havia anat als Falcons de Vilafranca i també feia escalada i coincidia que unes de les amigues amb qui més em portava a escalada doncs anaven a castells i llavors doncs em van començar a dir va, vine, prova o no sé què i també m'ho va dir el que era en aquell moment el cap de canalla. Llavors doncs, no sé, vaig anar a alguns assajos de canalla i m'hi vaig enganxar.
Aleshores, tu abans de la pandèmia vas fer una temporada normal i després sí, hi ha Covid i tot, i aquest any
exacte,
ja per tot lo alto, no?
Va ser 2019, llavors Covid, el 2021 ja vam fer algo a finals de temporada, sí, no em sembla? Uh-huh. Llavors, 22 i 23.
Molt bé. I per acabar, Jan, què?
No, res. Bueno, jo vaig entrar perquè un germà, bueno, va entrar a castells amb uns amics i llavors, bueno, a mi em feia gràcia fer-ho. El nostre avi ja ho feia fa molts anys. I vaig provar, vaig anar un dia assaig, també com l'Adrià, amb samarreta, sense posar-me faixa ni res. Bueno, doncs em vaig enganxar i a dia d'avui, doncs mira, doncs és l'única cosa que faig.
Uh-huh. Per què creu que enganxen tant els castells?
Jo crec perquè hi ha una part social i que fas com una família. Perquè a part, o sigui, estàs dilluns, dimecres, divendres i cap de setmana...
Ara semblava que t'anessis emocionant com el Cisco, eh?
No, no.
El calor i agrimeto, ja.
Sí, hi ha una part social.
No, però sí que realment que acabes creant una família allà dintre, perquè sí, veus tant, veus més que altra gent. Mm-hmm. I, bueno, et fas el teu grupet i t'acabes enganxant, perquè a part de castells, crees, amb el teu grupet doncs, fas altres coses i...
Entre vosaltres, per exemple, vosaltres tres us coneixíeu abans d'entrar a la colla? Sou del mateix grup d'amics, no? Per posar en context per tots els oients que estiguin... doncs
no.
Això.
Bueno,
us coneixíeu?
Sí.
Jo no.
Alguns sí.
Jo no.
Però entre, vosaltres bueno, tres, en particular.
Nosaltres tres.
No, però jo el Jan no tenia vist perquè és de l'edat. Tipus del...
Perquè són de la mateixa edat, però l'Adrià, per exemple...
Clar, crec que una cosa guai també dels castells és que et relaciones amb molta gent amb la que segurament ni parlaries, i no només de la teva edat, sinó de moltes edats. No sé si vosaltres volíeu dir alguna cosa pel que us he preguntat de que, per què creieu que enganxen tant els castells. Us quedeu amb l'argument del Bonell?
Sí, sí.
Sí. Aleshores, també volia parlar del paper dels joves als castells. Com us heu sentit vosaltres a la colla, tot el tema d'assaig jove? De fet, per això també parlava amb l'Adrià de que vinguéssiu gent que estàveu formant l'equip de l'assaig jove. I una mica de com creieu que és el paper dels joves als castells i com ha evolucionat aquest paper i com us sentiu vosaltres ara mateix dins la colla. A veure, esteu talladíssims, eh? Sí, és una qüestió que parléssiu tots jo. Una mica.
Jo he parlat jo abans.
Vaja, tot teu, tot teu.
No sé, jo penso que... bueno, som uns privilegiats de Castells de Vilafranca que tenim la sort que tenim una cosa que es fa cada dos anys ara, que és el Jovert, i que sempre dona impuls a que vinguin molts més joves a la colla. Però també penso que, tirant-nos flors ara, una mica, aquest any nosaltres... Bueno, i durant tot aquests quatre anys de tècnica que... Bueno, els dos primers no, perquè era pandèmia, però hem fet molt bona feina de portar joves i assaig jove també, provar gent que ara, per exemple, té una posició determinada, bueno, determinada, a veure, el puesto no és de ningú, però igualment se l'ha guanyat aquesta persona, a qualsevol castell de 10, per exemple, com el de Sant Fèlix. Doncs penso que fem bona feina per aquesta banda i bueno, crec que ho estem fent prou bé i cada cop és el paper dels joves més important dins la colla.
Puntualitzo un moment, per la gent que ens estigui escoltant i no ho sàpiga, l'Assaig Jove és una iniciativa que es va impulsar ara fa 10 anys aproximadament, que més o menys, sí, per sobre, sí, aproximadament que era per acostar i introduir els joves a la colla i, a més, no també per formar-los i formar en diferents posicions. I pel que tinc entès, no, perquè no he pogut venir gaire d'assaig joves per qüestions de feina, hi ha molts assaig joves que són temàtics, no, que es fan algunes posicions en concret. Això, si voleu explicar una mica com s'encaren aquests assajos i una mica el que es vol treballar i una mica també el que es vol transmetre, sobretot a les noves generacions que entren a la colla.
Bueno, dintre de temàtic treballem posicions com el vent, primeres mans, laterals, crosses, bueno, tot el que és el nucli també, però a part d'això també treballem diferents castells, com els castells de Magulla o els castells per sota, per així anar individualitzantment cada castell, cada posició, i practicar més. Portem convidats especials que et fan tecnificar una mica més i t'ajuden pràcticament i teòricament. Cada posició i cada castell.
I més que res, perquè sobretot encarada la gent nova, perquè sí que venen joves de la colla, que venen simplement a tecnificar o a provar noves posicions, però els joves nous potser només es pensen que hi ha el tronc o la pinya en general i no saben que allà sota hi ha, no sé, un portacrossa, hi ha un cordó, hi ha una crossa, hi ha un diagonal, i llavors així també introdueixen més en aquest món més profund i no tan per sobre, diguéssim.
Creu que s'haurien de fer assajos, obro el debat aquí, eh? Creu que s'haurien de fer assajos d'aquest tipus també, per exemple, entre la canalla?
Bueno, no estaria malament per saber la canalla.
No sé, eh? Jo ara aquí...
Home, realment mai m'havia plantejat.
Jo, a veure, ja canalla...
És que jo sempre hi havia pensat, eh? Però...
Sí. Ja canalla, que és molt petita, que suposo que no sé... Bueno, és que som molt innocents encara i no... Però jo penso que hi ha canalla que... Si des de ben petit ja saps més o menys què és una agulla, què fa la seva funció, una crossa, qualsevol...
Més que res per la mentalitat, eh? Per...
Sí, sí, no, jo penso que... A veure, no està malament, però seria difícil fer-ho, eh? Amb nens petits.
Tot és plantejar-ho, eh?
Jo crec que estaria molt bé, però al final la canalla té una mida que o vas a dalt o vas a l'últim gordó. En canvi, quan vas sent una mica més gran, tipus, quan tens ja... doncs 14 anys, si no puges al tronc sí que pots fer altres posicions, i aquestes són les noves posicions que es plantegen i que s'ensenyen a aquests assajos.
Mm-hmm. Però també no sé potser si introduir-ho... Que sí, però que
sí,
potser
o sigui,
també
introduir-ho
des, de,
sí que ho podrien...
des del principi o ensenyar, per exemple, a fer una pinya d'un pilar de dos.
No
perquè tothom sabés, per exemple...
De fet, per la festa major petita i això ho acostumen a fer, però sí que és veritat que no ho treballen tant.
No és mala idea, no és mala idea.
Sí, sí.
Ja per l'any vinent, ja...
Per la propera tècnica, si ens estan escoltant i si no ja els hi farem arribar la proposta. La veritat. Val, a veure, també volia fer una mica així per sobre, perquè volia tocar bastants temes, fer una lectura de Sant Fèlix i la lectura que en feu vosaltres. Puntualització. L'actuació dels Verds d'aquest dia 30, segons la puntuació dels concurs, és la 17a més completa de la història, amb tres castells i Pilar, i és la millor des del final de la pandèmia. De fet, també és el primer cop després de la pandèmia que a la plaça de la Vila veia un 3 de 10 descarregat, perquè recordem que la temporada passada, tant a Tots Sants com Sant Fèlix, va quedar carregat el 3 de 10. Per tant, després de fer aquesta puntualització, voldria que tots tres em féssiu una mica la lectura d'aquest Sant Fèlix de mal gust que vam sortir de boca una mica tots i això, de la lectura en general.
Home, jo veig un bon Sant Fèlix, més que res també per, amb aquests dubtes que van vindre del Catllà i de l'Arbós, que vam arribar, bueno, i del Cal Figueroa, que també van caure el 4 amb agulla. Ja arribes amb aquests dubtes, que hi ha vigília, amb aquest 3 i 4 9 simultanis, que
també,
poc se n'ha parlat.
No n'oblidem.
Sí, poc se n'ha parlat.
No
això va, bueno.
I ja una mica es reeixes i et dona una mica d'esbrinzada per arribar a Sant Fèlix amb una moral bastant bona.
Exacte.
I plantar un 3 de 10 a primera ronda i descarregar-lo, i això ja t'agafa més moral. Que sí que després deixes encarregat el 4 amb agulla, però clar, després plantes un 7 de 9 i no tant això, plantes el Pilar 8. O sigui que jo crec que és un molt bon Sant Fèlix. Bastant bo. Castell amb agulla, castell de 10 i 7 de 9. I plau.
Què?
Sí, bueno. Jo el que tenia moltes ganes és de veure un altre 3 de 10 a la plaça de la Vila i sobretot descarregat. Uh-huh. I doncs què millor que fer-lo per Sant Fèlix i això. Llavors, com deia el Bonell, hem vist un castell amb manilles, un castell amb agulla. A mi potser m'hagués faltat un castell net, però bueno, el 7 de 9 també és un castellàs que incorpora molta gent. I això, i el Pilar de 8, doncs també no és un castell fàcil, encara que és dels que més haguem fet, doncs també té molt de mèrit.
Jo penso que és un bon Sant Fèlix. Ens ha quedat un regustillo raro, perquè, a veure, bueno, surts de 3 de 10, el descarreguem, jo crec que no hi ha Sant Fèlix sense 3 de 10, per mi.
Vosaltres haguéssiu sortit tots de 3 de 10, els 3?
Sí, jo sí.
Jo...
És molt fàcil dir-ho ara, que ja ha passat,
jo,
però...
No, jo vaig fer la
jo tenia dubtes.
Sí? Tu
perquè,
tenies dubtes.
Bueno, dubtes per mi no, jo volia, però joder, bueno, perdó, però si,
no
però si la tècnica pensava que bueno, l'Arbós el vam carregar, o si arribem a descarregar l'Arbós, qui et diu que no sortim de 4 a 9 amb agulla? Jo, el que hagués fet jo, 3 de 10 ja estava bé, passa que el regust del 4 amb agulla carregat, i això que deia la Laia, que potser hagués faltat un castellet, però que el 7 de 9 és un castell que només hem fet nosaltres i és un castellàs. Vull dir, l'hem fet dues vegades, s'ha fet dues vegades a la història i l'hem fet només nosaltres. Ningú més se l'ha
plantejat. I a més, dues coses. Jo, primer de tot, sempre dic que fer el 7 de 9 i tenir moltíssima gent, tant a Tronc com a Folre, per anar rodant, que justament a Castellers de Vilafranca en molts moments s'havia criticat això, que només hi haguessin unes peces claus, no? Que tant amb el 3 i 4 simultanis per la diada de vigília com el 7 de 9 per la diada de Sant Fèlix, doncs justament estàs demostrant que tens moltíssima gent preparada i que has estat treballant gent durant l'any, no, també. I l'altra cosa és que el Pilar de 8, que no era el Pilar de 8 que s'havia estat fent durant tota la temporada. Que
un gran canvi, sí, molt sí, gran.
Que això també s'ha de tenir en compte. Vull dir que tu com a espectador de la plaça potser no ho veus i després també s'ha de tenir en compte. Bé, deixant enrere la diada de Sant Fèlix i també amb la mirada posada a Festa Major, el vídeo promocional d'aquest any preguntaven a la gent quin havia sigut el millor Sant Fèlix. Jo volia preguntar-vos a vosaltres, i anant una mica més enllà, quin ha sigut el vostre millor moment de la vostra etapa castellera.
Això, és que
jo ho tinc clar.
Em va fer molta gràcia això, perquè era el típic, bueno, el 88, quan de cassolet.
Jo ho tinc clar, eh?
Millor moment?
Sí.
A la nostra etapa.
Jo el Pilar de 9.
Jo també. Jo Tots Sants de l'any passat.
Ah, va, parles de...
Jo estic parlant de...
El millor
moment... Jo no havia caigut mai d'un castell celebrant.
No,
el millor Sant Fèlix. El millor moment de la vostra etapa castellera.
No, sense dubte.
Us havia passat mai que caiguéssim d'un castell celebrant-lo?
Caure
d'un castell celebrant-lo.
Jo no sé, jo em vaig quedar en xoc.
Jo vaig quedar com molt boja. Hem caigut, però l'estem celebrant. Vull dir, l'acabem de carregar.
És que no vaig tocar de peus a terra, no em
vaig
donar compte
del que havíem fet. Jo vaig baixar i va ser com, què hem fet, què acabem de fer?
No.
Abans de tocar de peus vaig caure de cap, però bueno. Jo, mentre ho fèiem, ja no m'ho creia. Quan van començar a sonar gralles, jo ja... Vull dir, completament en xoc. Li preguntava un del costat, ho estem fent, tio. I quan començava a sonar, es feia més llarg que el toc de gralles i tal, vaig dir que es carrega. Vam carregar, llavors el baixar. Primer va ser no m'ho creia, tothom s'abraçava amb tothom, però després, quan em vaig donar compte, llavors vaig començar a plorar molt, de l'emoció. Però, ostres, jo també tinc un moment molt xulo, que és l'any 2019, un Sant Fèlix, que vam descarregar un 3 de 9 amb agulla, que a primera ronda em sembla que vam carregar un 3 de 10, que es van lesionar uns quants quins, crec, bueno, no sé si un o dos, no me'n recordo. Vam descarregar aquell 3 de 9 amb agulla, que feia temps, bueno, que portava molts canvis i... no sé... Va ser acabar aquell 3 de 9 amb agulla, mon germà estava plorant, vaig anar a abraçar-lo, llavors també, igual, ho recordo superbé.
És moment, que la que t'abraces amb algú que t'estimes, que està plorant, ojo.
A mi em va marcar molt aquell Sant Fèlix, també.
Vosaltres Pilar de 9, eh?
Jo Pilar de 9, sí.
No, jo Pilar de 9, però era un moment
sí,
així
sí,
també
no,
molt xulo.
Sí, no, una anècdota, està guai.
O el concurs de l'any passat, també, perquè jo no n'havia viscut mai, sempre era... Tothom m'explicava, el concurs, del concurs... I com que l'anterior era pandèmia, o sigui, el 2020 va ser pandèmia, i era com el segon any que jo estava a la colla i tenia ganes de viure el concurs, però no el vaig poder viure, doncs va ser com que era molt esperat aquest concurs passat, i a sobre havent-lo guanyat, doncs també va ser molt emocionant.
Creu que la gent recorda que fa... 2 anys i mig no estan podent fer castells? O que ja s'ha oblidat? Que la pandèmia, de cop, ja no existeix?
A mi m'ha passat, això.
Jo me n'oblido, Jo sóc la primera que me n'oblido, que fa 2 anys no estaven fent castells. Bueno, que estaven fent el que podien en aquella festa major del 2021. Em
poso a pensar, i és que l'any passat vam fer un Nintendo desmuntat de 4-8 i m'ha acabat carregant un pilar de 9, saps? I és com...
Sí que va haver pandèmia, es va notar, i vam fer molt de
treball.
Jo crec que nosaltres, per la colla que estem, potser a vegades no recordem que abans no estaven fent castells. Però altres, jo crec que altres colles sí que noten encara.
Ha fet mal, a colles més petites.
Sí.
Colles petites o no tan petites, vull dir... Passa que nosaltres estem aquí a Castells de Vilafranca i tenim una massa social enorme.
Això no va dir.
Que ha crescut, a sobre.
I ha crescut, i gent que no venia abans de pandèmia, doncs s'ha tornat a animar després de la pandèmia veient que es podien fer castells, i gent que venia abans de pandèmia, jo què sé, haurà trobat altres hobbies o altres coses, llavors no venia, però... Amb la massa social que és que tenim Castells de Vilafranca i cada dia creix més, jo penso que a nosaltres no ens va afectar gràcies a això.
Sí, el balanç ha sigut positiu. Hi ha més gent que ha entrat que més... O sigui, que no pas que ha deixat castells.
La gent que ha deixat de vindre, al cap i a la fi, et vindrà un Sant Fèlix, et vindrà un Tots Sants.
I també és important tenir aquest perfil de gent. Que a vegades jo, entre els nostres amics, que som uns hooligans tots, sempre és com un... Oh, és que la gent que ve... No, la gent que ve només a Sant Fèlix, doncs... et serveix per aquests dies, no? I també suma. I, de fet, respecte al que deies de la massa social, no sé si heu vist un vídeo que va penjar a la xarxa, que és amb un dron, des de dalt, que la pinya del 3 de 10 de Sant Fèlix...
Bon peu, era un peu.
De fet, estàvem amb uns...
Pell de gallina,
Estàvem uns quants a casa veient la retransmissió un altre cop, i veies les altres colles, però és que veies allà nosaltres una taca verda enorme al mig de la plaça...
Sí.
És que no és recuperable.
I que és això que òbviament, el quadranet de les joves, xapó, la torreneta de la vella, tot i que caigués, vull dir, també molt bé, però ningú portarà i ningú arrossegarà aquesta massa social. Vull dir, al final, és el que dèiem, que pot haver passat una pandèmia, però és Sant Fèlix i és Vilafranca. De fet, durant tota la dia de Sant Fèlix jo no parava de dir, és que és Sant Fèlix. Vull dir, és que no m'ho estic creient.
És que no acaba, no t'ho creus.
Ja.
Però es nota molt l'entrada de jovent, també. O sigui, perquè a principi de temporada, després del jovent, això és el que dèiem.
Ha entrat moltíssima gent jove.
Moltíssima gent. Jo, que anava ficant la gent al grup de WhatsApp de Sant Jove, tenia agregat a moltíssima gent, no parava. Vaig estar tot un assaig agregant a la gent i una locura.
I que estan motivats, i això...
Quan sou el grup de Sant Jove, ara, a veure?
Pots mirar-ho. Sí, puc mirar-ho, a veure.
100 i pico,
Jo crec que sí.
Jo crec que...
Moltíssimes colles i els agradaria ser 100.
100 joves, No sé.
Mira, a veure... 130.
130.
I gent que no tenim el número, que també ve assaig.
Ja.
No. Sí. No, Déu-n'hi-do. I tot aquest volum social que entre joves que ha portat doncs el Jobert, ja et dic, fa bastants anys que havia darrere, de fet, jo crec que vaig entrar gràcies al Jobert, però aquest any s'ha vist exponencialment gran. Crec que queda poc per acabar, i em sap molt greu perquè em quedaria una hora aquí xerrant amb vosaltres i fent-vos mil preguntes, estan aquí com si estiguéssim al bar, però el temps a la ràdio de fet és sagrat, no podem passar-nos ni un minut, i si us sembla us ho deixem aquí, però seguim parlant a fora o a sota com vulgueu, i moltíssimes gràcies un cop més per venir, per explicar-nos aquí a les zones de Ràdio Vilafranca la vostra experiència. Gràcies també a tots els oients per escoltar-nos, ha estat un plaer estar a Ràdio Vilafranca, a casa un estiu més, així que no s'acabi l'estiu, llarga vida als castells i a tot el que comporta.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Amb el nou curs torna de nou el cafè amb sal, la tertúlia del Penedès cap de setmana que tant estàveu esperant aquests dies i tornes aquí, que bé, però avui tinc novetats i és que tinc amb mi a un no habitual perquè vens poc, però un repetidor, per dir-ho així. Jordi Morató, bon dia, com estàs?
Bé, molt bé.
I dos estrenes noves, Núria Cantos, bon dia, com estàs?
Molt bé, estem aquí.
I el Joaquim Huguet.
Jo és el segon cop, però primer cafè amb sal.
Ah, exacte.
Llavors, bé.
Hi ha una tradició al cafè amb sal, que és que us heu de presentar primer, dir el vostre nom, menjar preferit, una mica de currículum BTV i el color de les calces, calçotets, tanga, amb el que porteu. Endavant.
Torna a repetir el nom primer.
Sí.
Vale. Jo em dic Joaquim. La roba interior... No, no, és broma. Gris.
No l'han fet mai, aquesta broma, Joaquim.
I BTV, això en sèrio, no? Currículum?
Sí, sí, vale. Sí. Si no, potser no t'acceptem el que fem sal.
5 anys tocant a Gotjos, 2 de monitor del GEP, jugo al Sant Ramon... I m'he quedat sense idees. Bueno, ball de la Festa Major, doncs esperem que pròximament surti, però res, això.
A quin?
No es diu, no es diu.
Ah, per no agafar-lo, vale.
Exacte.
Bueno, prou bé, el currículum BTV. Núria?
Bueno, jo em dic Núria. El meu menjar preferit... Has dit menjar preferit?
Sí, és sí. Veritat, no l'has dit.
Els macarrons de l'àvia.
Vale, serveix.
El meu és la sopa. La meva roba interior... Crec que és blanca. I el meu currículum BTV... el meu germà és el Focantos.
M'encanta.
Ja està, aquí s'acaba.
Dos anys de monitor a l'esplai i dues convocatòries de panderos. Ja està.
Bueno, a poc a poc. Estàs formant-te com a BTV, doncs.
Sí, estic en formació.
Jo m'he deixat una cosa, que des dels 5 fins a... O sigui, des dels 5 anys fins a... Segon d'ESO, he ballat balls de la Festa Major dels Petits. Això, home, és important.
Sí, aviam.
Vull fer un
apunt. Qui no té coses, hi posa tot el currículum.
I he fet versot propi i original a la Festa Major dels Nens Petits davant de l'enterimat.
Molt bé. Fa quants anys?
No ho sé, devia fer quart de primària o així. Fa...
Jordi, ja saps, eh? Apunta-te-la.
No, jo...
L'únic que
balla. No ho he fet, jo no he ballat mai a la Festa Major Petita... Jo em dic Jordi, el meu menjar preferit són les croquetes de carn d'olla. La meva roba interior és de color blau marí. I currículum BTV, doncs, bueno, soc diable, monitor del GEP, i crec que poca cosa més, vull dir, em moc per aquí com es mou tothom. Espero no ser un d'aquests BTVs molt... que no toca ser, diguéssim. I poca cosa més. He llegit versos, però no, he llegit una cosa aquest any.
T'has estrenat.
M'he estrenat aquest any, però poca cosa més.
Molt bé, ja ho veieu, és una taula plena avui de gent del GEP. No té res a veure amb el meu currículum BTV, tampoc. Me'ls he trobat aquí demanant-me vull sortir a la ràdio. I dic, bueno, va, passeu. Us explico com funciona el cafè amb sal a vosaltres i als que estan a casa per si han perdut el ritme amb aquesta Festa Major. El cafè amb sal és una tertúlia de bar portada a la ràdio i el que fem és explicar cada setmana una recomanació o una sorpresa o alguna cosa que ens hagi sorprès. Així que heu fet els deures amb el poc temps que us he avisat?
Sí.
Sí?
Hem parlat de la meva, de fet, ara, mentre tu no hi eres.
Ah, vale. Doncs vols començar tu?
Sí.
Recomanació o sorpresa?
No, sorpresa. O sigui, una cosa que m'han dit fa una hora i alguna
cosa, vale,
que m'ha deixat impactat. Que és que la plaça de la Patum, cada any, la plaça de Berga, Pere, de Sant Pere, cada any de la Patum baixa un mil·límetre.
No te creo.
Això m'han dit.
I qui ho conta, això?
Bueno, es va fer un estudi i es veu que cada any es comprimeix un mil·límetre. És a dir, que baixa el nivell.
I no, passa, no passa res.
Bueno, jo i el Jordi... I la Núria hem estat parlant de què podria passar d'aquí molts i molts anys i què creiem que passarà, Jordi.
No, a veure, això és una teoria que evidentment no pot ser mai real, però si es comprimeix una cosa, acaba explotant pels costats.
He pensat
que quan d'aquí molts anys, si segueix fent la Patum, quan s'hagi comprimit tant, sortiran dues muntanyes al costat de Berga, o tres o quatre, no ho sabem, i llavors serà la Vall de Berga.
La Vall de
Berga. M'encanta. Però... La plaça es deu comprimir només per la part on hi ha la gent. Els edificis no.
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 O sigui que quedaran els edificis...
A dalt de la muntanya.
Com a dalt, aixecats.
Sí. No?
Gent de Berga, feu-vos-ho mirar, eh?
Sí.
Sí. Sí, sí. Seria així. Sí. Sí.
També em faria molta gràcia saber qui és el friqui que ha anat a mirar si la plaça va baixant o no.
No, bueno, es veu que hi ha un estudi. Jo no ho he comprovat, però m'ho van dir a mi fa molt de temps... I em va dir que hi havia un estudi, llavors jo m'ho crec.
Però un estudi d'Oxford, i ja està, amb això ja dius.
Jo crec que deu ser més com un... En comptes de BTV, hi ha PTVs, és a dir, patumers de tota la vida. Per tant, es dediquen cada any a calcular els mil·límetres. I aquest any, com que ha vingut una persona més i no era de Berga, ens ha passat això. I per això hi haurà aquestes conseqüències. Estic segura, 100% segura.
M'encanta. Molt bé, següent sorpresa.
Jo, a veure, m'ho he de pensar encara.
Doncs
potser
Núria.
La Núria ho sap.
O recomanació, no?
O recomanació, sí, clar, no cal seguir l'ordre. No passa res.
Recomanació,
jo tinc una recomanació.
Entens.
L'any que ve, per Festa Major, perquè ja portem 2 anys que després de Festa Major està tothom malalt...
És veritat.
Potser que, no sé, clar, no, no molaria gens, però posar-nos tots mascareta i ens...
No te creo que diguis això.
No, jo no vull, però és desesperant que de Festa Major hagis de tallar la festa en sec perquè t'has quedat malalt a la casa.
Bueno, però si et poses malalt el dia 2 o 3, no passa res.
Ja, però jo l'any passat, per exemple, el dia 1 estava que ja no podia aixecar-me del llit. Aquest any sí que m'ha agafat més tard i ara ja estic bé, però...
Voleu saber el meu truc? Jo no m'he posat malalta cap dels 2 anys.
Per què?
Jalia real. Vitamines, bueno, no ho sé. També vaig agafar el Covid molt tard, tenc tenir les defenses molt altes.
Mm. No, jo l'he agafat moltes vegades.
Doncs
aquest any era...
Suc de taronja.
Aquest any era bastant extrem, perquè jo recordo de gent que conec de dir-me el dia 2 al matí... És que sé que estic malalta i m'estic encostipant, però és l'últim dia i s'ha de sortir. I és com que hi havia molta gent que estava sortint com perquè és que no s'ha acabat encara de festa.
I llavors n'has campanyes.
I em trobaré malament després. Ara, tot Vilafranca, malalt.
Clar, si anem sortint de festa malalts...
Si som valents per sortir, som valents per quedar-nos a casa.
També hi havia gent que penjava uns stories molt dramàtics. 37,3 de febre. La febre major.
Però
pensava,
si et deixaven
aviam,
de classe i tot.
Aviam.
Aviam.
No, això no passa res.
A tots se li diu febre, també, eh? Ganes de fer victimisme.
Victimisme.
Sí, sí.
Molt heavy.
Totalment.
Núria. A la ràdio no es pot quedar en silenci, eh?
Vale.
Has de pensar una mica més ràpid.
Avui, us explicaré... una sorpresa, o sigui, com un fet que m'ha sorprès.
Vale.
Llavors, jo avui estava entrant a Twitter, bueno, avui no, cada dia entro a Twitter, i m'agrada molt llegir com totes les desgràcies que li passen a la gent, perquè és molt entretingut. Llavors, de fet, avui he trobat un tuit que parlava, de fet, vaig a buscar-lo, crec que el tinc...
Ah, sí, no, tranquil·la, tranquil·la.
Que busca-la. Parlava sobre...
Un tuit, no, un X...
Un X.
Que ara tot això del logo ha canviat.
Sí, sí. Ha canviat el logo, ha canviat tot.
És tètric el Twitter ara, és així negre. Sí.
No, no fa gaire gràcia.
No.
Ja tampoc em feia abans, però...
Bueno, però si veies un ocellet per allà al mig, perdia seriositat. Ara sí. Veus una X negra i algú que diu... Puta...
Sí, 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 sí.
És igual, no el trobarem. Per tant, fluirem amb el que recordo. Parlava sobre... És una entrevista que li van fer a l'Abat Gyal parlant sobre, bueno, l'èxit de ser germana de la Muixca, de la Irma.
Sí. Sí.
Vale. Total, que es veu que en aquesta entrevista, o sigui, em va semblar com molt shocking, perquè jo pensava, aquestes dues són germanes, però jo no les he vist juntes en seva vida. I es veu que estan col·laborant per treure un tema juntes.
Ah, sí?
Que, o sigui, que és com que l'Alba, la Bat Gyal, vol com donar-li consells i que la Muixca està sudant de la seva cara. I em sembla una cosa molt generació Z de per seva. Sí.
No, però em sembla molt guai. Si germana passa el dia cantant en castellà i ella ha tingut èxit en català.
Bueno, va començar en català, també, la
sí.
Bat Gyal.
Sí, però no va ser el mateix.
Bueno, però la Muixca acaba de començar també, saps?
Sí, sí, bueno, i mira.
Ja. Yeah.
Clar, jo penso que és diferent.
Sí, també depèn d'on vulguis arribar, perquè la Bat Gyal ha anat a Miami i no, tot això ja...
Clar, evidentment.
Sí, al final són els objectius que
ha anat a Barraques de Sitges.
Poca cosa, però ojo, que la campada jove també, eh?
Bueno, la campada jove també està molt bé.
La Bat Gyal...
La ubicació, ho ves.
La Bat Gyal en sus tiempos iniciales va tocar un dia a Dresden, que era a una festa a Ganàpia, i hi havia un concert de la Bat Gyal que no la coneixia ni Déu, i allà estava jo.
Que fort.
Sí, sí, sí.
Quants anys fa d'això? Més o menys.
Molts, molts. Home, devia ser que 2013.
No, tia, 2013 encara estaves en Elias, crec. No.
Sí, segur, perquè...
Sí, crec que em vaig graduar de Sant Elias 2013. Devia ser, no sé, 2017, 18, 19. No, 19 ja no, 18.
Potser. No, perquè fiebre és de 2019.
Doncs abans.
Abans.
Just abans, o sigui, va ser poc, sí, sí, poc abans del boom.
Per tant, tu vas ser... Com present? Tu ets una...
És que jo me l'escoltava.
Del moment 1.
Jo me l'escoltava quan va treure les cançons aquestes. No sé si les heu vist, la, sí, que el videoclip tenia un camió a darrere. Sí. Jo era... Jo estava allà. Jo estava allà, amb Independent.
No, bueno, xulo.
I amb Peung Gang.
Home.
Els inicis.
Els inicis.
La Bat Gyal, no, però aquest grup sí que... Sí, alguna cançó així...
Doncs la Bat Gyal és l'ex d'un dels de Peung Gang. I per això tenien... Bueno, van sortir com més o menys alhora, tenien el mateix rotllo, perquè feien com les coses alhora.
És com la Julieta i els Figaflaues ara mateix, no? Com? Seria?
No, però no són parella, eh?
Com que no?
A mi m'han dit que no.
Ara ja no, potser, però ho eren.
A mi m'ha arribat en un concert d'aquest, de la Julieta, que estava... de relació oberta amb algú d'aquí a Vilafranca.
Com?
Ah, que...
sí? Sí.
Quan, això? Barragues, t'ho van dir?
No me'n recordo, però t'ho prometo que això ho he sentit. I no és broma.
Amb algú de Vilafranca?
Sí.
I aquest algú et van dir nom? No cal que el diguis aquí, no, ens el dius després.
És que no ho sé. O sigui, no me'n recordo el nom. Em van dir el nom.
Tio, quan et diguin els cotillos, te'ls apuntes.
És que no saps ni qui t'ho va dir. És que no sé ni...
No me'n recordo de qui ho va dir.
Fatal informador.
Fuente, que, Miami, bueno, me lo confirmo.
Que no, potser que no. Li van dir que estava de relació amb algú de Sitges i ella va dir Vilafranca.
No. Us ho prometo, que això és veritat. Això és veritat.
Bueno, és veritat. És veritat que t'ho van dir.
És veritat que m'ho van dir.
Vale.
No sé si és certa la informació, m'és bastant igual, però és això.
Si aquesta curiós persona en qüestió ens està escoltant, que es manifesti, que ens digui qui és.
Molaria.
Home,
que truqui ara.
Català,
3, 8, 17, 26, 26. Molt bé, molt bé aquest coti.
Més curiositat.
Sí.
Coti per coti.
Jo ahir no ho vaig descobrir, però ahir estaves a la nit per allà a Sant Pau. I...
No preguntaré què feies ahir a la nit a Sant Pau.
Bueno, és una cosa que es fa, no?
Sí.
Pujar.
Segueix, segueix.
Quan és de nit a Sant Pau, veure Vilafranca.
I tant.
Bueno.
Tot Vilafranca, jo sempre, sí, sempre aquí vaig em trobo gent.
Sí, bueno, jo no em vaig trobar ningú, no hi havia ningú.
Ja.
Estava bé, entre setmana no hi havia ningú, sí, estava perfecte. I a més feia fresca, que estava bé. I a la persona amb qui estava em diu, on és la lluna? Llavors jo li dic, no ha sortit. I es va adonar en aquell moment que la lluna no surt quan se'n va el sol, sinó que surt en hores ràndom de la nit.
Jo crec que això és mentida. Potser hi havia lluna nova.
Que no, perquè després vam veure sortir la lluna.
Sí, clar.
A tal hora que a mi m'ho deia, sí.
Com que sí?
Hi ha dies que la lluna no surt.
Exacte.
No, perquè estarà nublat.
No.
Com no ha de sortir la lluna?
Perquè
on està?
La lluna rota de diferent manera que el sol.
Els eclipsis com es fan, si
exacte.
No? És que és de dia i passa la lluna just pel mateix lloc que hi ha el sol.
Hi ha dies que el sol i la lluna estan molt a prop i els veus, i és de dia i veus el sol i per allà veus la lluna,
sí.
I hi ha nits que no veus ni la lluna,
mai evidentment ni el sol. Vaig a preguntar-li al ChatGPT.
Però és veritat, sí. Perquè jo ho vaig descobrir perquè un dia vaig anar a Sant Pau i em van dir, anem a veure sortir la lluna. I jo vaig dir, i l'ús ja és de nit, la lluna ja ha sortit. I era lluna plena. I em va dir, no, que surt a les 10. I jo vaig dir, ostres, m'ho vaig creure. I va sortir a les 10 la lluna.
Deu ser l'únic friqui que es fixa amb el cel cada tants dies i veu la lluna com va sortint més tard i ara nits que no surt.
Sí, sí.
Suposo que sóc.
Al ChatGPT li he preguntat, és veritat que la lluna no surt cada dia? I m'ha dit, no, la lluna surt cada dia, però la seva aparició pot variar depenent de la fase lunar i la ubicació geogràfica. La lluna passa per diferents fases, com la lluna nova, creixent, plena i decreixent, i la seva visibilitat pot ser més o menys evident en funció de la fase actual i de l'hora del dia. També és important tenir en compte que la lluna no és visible durant el dia si està a prop de la lluna nova.
Clar, és a dir,
això no acaba de dir el mateix que diu...
No, sí, pot sortir durant les 24 hores del dia, però no t'assegura que surti durant la nit.
Pregunta-li, canviant dia per nit.
Sempre surt a la mateixa hora?
Això seguríssim que no.
Per això li pregunto això, perquè em digui seguríssim que no.
Hi ha dies que et lleves i trobes la lluna allà dalt.
Clar.
Vale. Llavors, és com, per exemple, quan vas al temps i et diu... Vale, 21:50, posta de sol.
Sí.
També t'hauria de dir l'hora que surt la lluna.
No, perquè la gent li pela.
Si la busques...
Diu, l'hora de, de sortida de la lluna varia cada dia. La seva hora de sortida depèn de la seva posició orbital i la ubicació geogràfica de l'observador. La lluna pot sortir a diferents hores cada dia i també pot ser no visible durant el dia si es troba a prop de la lluna nova. Però és això, la lluna nova.
No, perquè ara la lluna és decreixent, si no m'equivoco.
Però deu estar a prop.
No, estava a la meitat més 1, diguéssim. O sigui, estava arribant a la meitat, segons el que vaig veure jo. I llavors jo vaig dir, no ha sortit, i vaig mirar qui no ha sortit, i sortia al cap de 5 minuts, i em va situar on sortia. Llavors jo vaig mirar amb la posició de la brújula, i vaig veure que sortia allà, i va sortir a l'hora que em va dir, i a la posició que em va dir.
Bueno.
Jo pensava que se sabia això ja.
Clar, jo ho vaig saber fa mig any.
Però veig que no. Vull dir, pel Jordi vale, però per vosaltres dos...
Jo no en tenia ni idea.
Però mola molt.
O sigui, crec que fa menys de 2 anys que sé... O sigui, sabia que era un eclipse, però no sabia com es podia arribar a crear, saps?
Home.
A mi bueno. Això a l'escola no m'ho han explicat.
Sí que ho explicaven.
Jo aquell dia no hi era.
Hem anat al mateix escola.
Jo aquell dia no hi era.
A més, heu anat al mateix curs, no?
No.
Ah, no, clar, tu ets un any més gran. No,
però hem compartit professors.
Sí.
Gairebé tots.
A mi també, perquè segur que eren els mateixos encara.
Segueixen. Sí, però
bueno. Bueno, ho poso en dubte, eh? Encara no m'ho acabo de creure. Aquesta teoria que teniu...
Comproveu-ho avui. Avui no sé quina hora surt, però si ahir va sortir a les... És que
cada X temps ho has d'anar mirant. Jo ho miro un cop cada 2 setmanes i vas veient...
Però avui no ho veus cada dia.
I esperem a la lluna.
Però això és un procés.
Cada 2 setmanes vol dir que pot estar sempre que ho veus, està a prop de la lluna nova. En creixent o decreixent.
Però jo no estic parlant de decreixent o creixent. Jo estic parlant de si es veu de nit. Perquè des de la finestra de la meva habitació es veu on està. I si la vas mirant cada X temps, doncs vas veient com la lluna va desapareixent.
Vull un estudi de cada dia...
O sigui, no, ens movem nosaltres.
Si tu fas la foto a la mateixa hora cada 2 setmanes, doncs veus com la lluna va tirant amunt o avall.
Això sí. Però que no surti?
Surt, no surt. Ja mig que no... O surt quan s'està ponent... O sigui, quan està sortint el sol. Més res, igual.
No, acabo
no, jo tampoc en sé molt.
Vull un estudi ben fet. Cada dia a la mateixa hora.
Digue-li el de la Patum. Jo... Jo no tinc tant de temps.
Un estudi com el de la Patum.
Home, això de no, ho miro cada 2 setmanes quan ni penso. No té cap mena de credibilitat.
No. Segur que bé. Està fet, però...
Vale, més avui que el d'una dia... persona que no es mira res.
Avui som dia 7.
Sí.
49,51%.
Avui, no avui no és dia 7, eh? Avui surt... és dia 9.
No, avui és, no és dia
9. Avui és dia 9.
Ah, sí, és dia 9.
Avui és dia 9.
Avui és dia 9.
Vale, avui és dia 9. Per tant, avui, dia 9, surt a les 2:22 de la nit.
A les 2:22?
Sí, a les 2:22. I se'n va a les 7... No, a les... això, sí, a les 6:02 de la tarda.
6:02 de la tarda?
Sí.
Va, aquest estudi ja me'l crec més. No, clar, és més home, fiable és que el teu mòbil. De cada dues setmanes miro quan, un cop per la finestra.
I quan jo hi vaig anar, que la lluna estava al 59,85%, va sortir a les 12:02. I s'ha anat... O sigui, i llavors se'm anar a les 3:15.
Vale. Ara ja m'agrada més la teoria. Clar. Ja me la crec més.
Està bé.
Sí, interessant. No te costarà sin saber una cosa más, diuen. Vinga, doncs dit això, a dormir. Moltes gràcies per acompanyar-me. Sé que no heu dit totes les recomanacions i sorpreses. Si voleu dir un titular, us deixo 30 segons.
No.
Bona nit i tapa't.
Sí.
Vinga, doncs. Doncs moltes gràcies, Joaquim, Núria i Jordi, per acompanyar-me avui en aquest magnífic cafè amb sal. I ja esteu, Núria i Joaquim, ja esteu estrenats, ja esteu convidats a venir quan vulgueu. Adéu-siau!
Adéu!
Adéu!
Amb això arribem al final d'aquest programa d'avui, del primer programa de la nova temporada d'hivern, que també li podríem anomenar la Winter Season, però respectarem el català aquesta nova temporada. Això només ho fem a l'estiu. I dit això, me'n vaig a celebrar el meu aniversari. Així que fins demà i adeu-siau.